Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
El Parlament ha d'aprovar aquest migdia la llei per eliminar l'amiant. És un material que fa molts anys que sabem que suposa un problema de salut pública greu, perquè és present a moltes edificacions. Per agafar consciència de quina magnitud té aquest problema de salut pública, l'Agència Catalana de Notícies ha recopilat dades i ho exemplifica d'una manera molt clara, molt gràfica. La superfície d'amiant que hi ha ara a Catalunya equival a la superfície de la ciutat de Sabadell. Són gairebé 38 quilòmetres quadrats. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona fan aquesta altra comparativa.
Hi ha més afectacions mortals degudes a l'amiant que no d'accidents de trànsit.
I els metges també alerten de l'impacte que aquest material té per la nostra salut.
Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. Sí, és una pandèmia a nivell mundial i que a més va a més.
Va a més, és a dir, que va provocant més malalts i més morts perquè les uralites que es van col·locar ja fa una pila d'anys estan molt malmeses, s'estan desintegrant i les seves partícules s'estan escampant. En fa més de 40 del seu boom en la construcció i la indústria, i un dels col·lectius que més ha alçat la veu és el dels jubilats de la planta Macosa Alstom de Barcelona.
¿Sabes cómo lo usábamos en Macosa? Como mascarilla, el amianto, mascarilla como manta. Morir, enfermar, porque hay gente que se haya querido enriquecer sabiendo que eso nos podía matar. Eso es para jugarlo, ¿eh?
Demà s'obre la convocatòria per optar les ajudes per la retirada d'amiant d'aquest any. I avui, just també a Badia del Vallès, el municipi català que té més fibrociment, l'Ajuntament ha fet el primer pas per retirar aquest material. L'ús de l'amiant es va prohibir l'any 2001. Només hem tingut 25 anys per intentar reparar el desastre o, si més no, evitar que vagi a més.
Catalunya al dia.
Avui és dimecres 17 de juny. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
I avui torna a haver-hi vaga de metges a la sanitat pública. És la 12a ja des de la tardor.
Des de Metges de Catalunya estem contents perquè la gent doncs, manté el pols i, sobretot, perquè la campanya Ni un minut més està tenint un èxit rotund.
Ni un minut més persegueix que els metges deixin de fer hores extres, addicionals i voluntàries per posar en evidència les mancances estructurals del sistema. Coincidint amb aquesta jornada de vaga, s'han fet protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
Al programa d'avui també us parlarem de l'alerta que llencen els ajuntaments de l'Escala i Roses a l'Alt Empordà sobre les conseqüències que pot tenir el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics de cara al 2028.
Segons ells, aquests municipis no podran absorbir la demanda de visitants que tenen ara.
Aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
I avui ens centrarem també en què podem fer per conservar els nostres arxius davant de l'impacte del canvi climàtic. Ho farem a partir de dos casos concrets. D'una banda, el cas del Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta.
L'excés d'humitat ha provocat l'expansió d'un fong que ha afectat les 5.000 peces de la sala d'etnologia.
Hem començat en uns tractaments a la mateixa sala i un altre pas important que hem pogut fer gràcies a la subvenció és la renovació del sistema de ventilació de les tres sales de reserva del museu.
I a Vallbona de les Monges, a l'Urgell, el monestir femení més important de Catalunya, de l'Orde del Cister, també treballen per millorar les condicions de l'estança on guarden documents molt valuosos.
Com ara còdexs, llibres i pergamins, molts d'època medieval.
Estan en una habitació que no reuneix les condicions. Hauria de ser una habitació climatitzada per treure tota la humitat.
Doncs, dit això, mirem també cap a les carreteres i cap al transport públic, com ho tenim tot plegat, equip viari, Clàudia Serra.
Doncs complicat si circuleu per la P7 entre Barberà i Santa Perpètua. Hi ha cua direcció sud per un accident entre camions, tallats dos carrils, també densitat en aquest punt sentit nord. En paral·lel, hi ha retencions a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia, sentit Barcelona, i a l'A2 a Abrera, en sentit Lleida, en aquest cas per unes obres. I hem de parlar de transport públic perquè hi ha incidències a Rodalies, retards de 20 minuts a l'R2 sud i al regional sud per una incidència a l'estació de França, i també de 20 minuts a l'R4 per una incidència, en aquest cas a Castellbisbal, ja resolta.
Doncs mal moment per moure's a aquesta hora, si més no. I pel que fa al temps, calor, calor i més calor, Francesc Mauri.
Doncs sí, més calor, però l'augment de temperatura s'arribarà a partir de diumenge. De moment avui dimecres, dijous, divendres, 3 dies de calor més o menys estable. un grau amunt, un grau avall, depenent de l'observatori. Dissabte, l'esglaonet lleuger ja seria a l'alça, i entre diumenge i dimecres ha fet aquest matí ja un preavís d'onada de calor, que vol dir persistència de temperatures molt més altes del que és normal durant 3 dies o més. En aquest cas, de diumenge a dimecres de Sant Joan, sense perspectives posteriors de fluixar.
Doncs tindrem una revetlla amb força calor, per tant. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
I tindrem esports també puntualment a la 1:54 minuts amb la Montse Raya. Montse, amb quins continguts avui?
Doncs també puja la temperatura al Mundial de Futbol. Leo Messi iguala el rècord de gols en la història dels Mundials. 16. Després de fer un hat-trick, a l'Argentina 3, Algèria 0. És a punt de fer 39 anys. Mentrestant, el Barça de futbol sala posa l'1-0 a la final de la Lliga. Van remuntar el partit i es van imposar els penals contra Pozo de Múrcia. Madison Conner és nova jugadora de l'Uni Girona de bàsquet per a la pròxima temporada a l'escorta estatunidenca d'1,80 d'alçada. I 22 anys arriba procedent de l'Estepona. Al Cadí la Seu també han fitxat una escorta estatunidenca, Lexi Donarski, de 24 anys, que ve de la Lliga Universitària Nord-Americana. I al Nàstic el club ha anunciat una altra incorporació, la del davanter del Castelló, Pere Marco. A les pròximes hores es pot confirmar també l'arribada del japonès Shinosuke Katsushima, del Girona B, i del central Nico van Rijn.
Doncs tot això al Catalunya al dia. És un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb en Quim Balaguer a la sots edició, amb l'Aurora Guindo i en Marc Alonso a la producció, amb en Dani Jiménez al control tècnic i amb en Víctor Lorenz al control central. És la 1:07. Vinga, va, comencem.
Catalunya al dia.
El Parlament ha aprovat fa uns minuts una llei per erradicar l'amiant de Catalunya. Repassem què recull aquesta norma.
És una llei pionera que integrarà en un mateix text la reparació de les víctimes, la prevenció i l'eliminació progressiva de l'amiant fins al 2032, marcat per la normativa europea.
Planteja sancions de fins a 100.000 euros per a propietaris que no retirin aquest material cancerigen.
Impulsa la creació d'un cens català que registri la presència d'amiant arreu del país.
Preveu l'aprovació de forma regular d'ajuts per a la retirada d'amiant, especialment als ajuntaments i als propietaris.
I fixa mesures per protegir la salut dels treballadors que manipulen aquest material i de la ciutadania durant els processos de retirada.
Doncs aquesta llei que s'acaba d'aprovar és el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'Organització Mundial de la Salut vincula a més de 100.000 morts cada any arreu del món. La plataforma de treballadors de Macosa Alstom van ser un dels primers a aixecar la veu. Fons sindicals vinculen la mort d'una quarantena d'extreballadors d'aquesta planta de Barcelona a l'ús que feien justament d'aquest material, de l'amiant. Des del Parlament, Cristian Roldán.
Els treballadors de Macosa Alstom treballaven amb amiant cada dia sense utilitzar mesures de seguretat. Gairebé 40 anys d'exposició a aquest material que no es va prohibir a l'Estat fins al 2002, un quart de segle després que l'OMS declarés l'amiant com un cancerigen de primer grau, el 1977. Miguel Moreno explica al Catalunya al dia com es treballava la planta.
¿Sabe cómo lo usábamos en Macosa? Como mascarilla, el amianto, mascarilla como manta, que está en nuestras vidas arraigado y sabemos de que nosotros estamos afectados porque hemos vivido, hemos inhalado ese material y en cualquier momento nos puede salir la enfermedad.
Aquests treballadors de Macosa Alstom van presentar al Parlament l'any 2017 més de 100.000 signatures per tal de prohibir l'ús de l'amiant i retirar el que ja estava instal·lat, una reivindicació a la qual es va sumar també la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. El portaveu de la Comissió contra l'Amiant d'aquesta federació, Joan Maria Soler, assegura que amb l'aprovació de la norma no n'hi ha prou, que també caldrà seguir dedicant-hi recursos econòmics.
Per impulsar aquesta llei es necessitaran recursos econòmics molt importants, i això és el compromís que a partir d'ara doncs, també volem estar-hi a sobre i anar pressionant perquè hi hagin les partides conseqüents perquè la retirada de l'amiant es faci sobretot en condicions segures
Les seqüeles de l'exposició a l'amiant triguen entre 10 i 40 anys a desenvolupar-se i a mesura que passa el temps, la degradació d'aquest material va a més i les seves partícules són més presents a l'ambient.
Doncs justament aquest matí, coincidint amb aquesta aprovació al Parlament de la llei per erradicar l'amiant, Badia del Vallès ha adjudicat els treballs per retirar aquest material a més d'un centenar de blocs de la ciutat per un import de 2 milions d'euros. Aquest municipi del Vallès Occidental és de tot Catalunya i de tot l'Estat on hi ha més edificis amb fibrociment. Equival a una tona per cada un dels seus habitants. Badia del Vallès. Marta Vallès, bon dia.
Bon dia. Són edificis construïts de manera ràpida amb l'onada de la immigració dels anys 70 i tenen amiant per tot arreu, a les teulades, a les canonades. Avui s'ha fet un gran pas amb l'adjudicació de dues de les tres partides per deixar la ciutat lliure d'aquest material tòxic i cancerigen. Josep Martínez, València, alcalde de Badia del Vallès.
La Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà dues empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar i, per tant, es fa efectiu una reivindicació veïnal amb una escolta activa per part de les administracions públiques. A Badia estem liderant tot aquest procés, som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
Queda un bloc de treballs per adjudicar amb 25 edificis més, pendent de revisar les ofertes que s'han presentat. Fa anys que l'Ajuntament denuncia el retard en l'inici de la retirada del fibrociment. Aquestes obres les finança íntegrament l'Agència Catalana de Residus. Mentre durin les obres, que començaran aviat, els veïns dels blocs on es treballa podran entrar i sortir normalment, però no podran obrir les finestres.
Gràcies, Marta Vallès. 4 minuts i un quart de dues. Doncs aquestes són les protestes d'una nova jornada de mobilitzacions dels metges. I a vaga avui ha tingut un seguiment del 4% segons dades del Departament de Salut. S'eleva a 29% segons el Sindicat de Metges de Catalunya. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral que tenen els metges. Aquest matí les protestes s'han fet a Barcelona, també a Tarragona, Lleida i Girona, les quatre capitals. La mobilització de Barcelona a la seguida, la Mònica Mas. Mònica, bon dia.
Bon dia, Estel.
Hi ha molt seguiment en aquesta concentració? Ha tingut molt seguiment?
Doncs no massa en comparació amb les primeres vagues de l'octubre. Aquesta és la dotzena, recordem-ho. S'han concentrat uns 300 metges davant dels serveis territorials de salut a Barcelona. Han tallat durant una estona al carrer Aragó per protestar contra la sobrecàrrega de feina i per demanar al Departament de Salut que s'assegui a millorar les seves condicions laborals al marge de la resta de professions mèdiques. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, adverteix que si el govern de Salvador Illa no mou fitxa al setembre, tornaran amb més força que mai i ha fet servir el símil del conflicte de l'Ulster per il·lustrar el que pensen fer.
La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
De fet, ja fa unes setmanes que estan fent la campanya Ni un minut més, que consisteix en deixar de fer hores extres i activitat assistencial fora del seu estricte horari laboral, un mecanisme molt habitual del departament per eixugar llistes d'espera. La Mònica és metge de família i explica com ho estan fent al seu CAP.
Tot allò que excedeix d'aquell temps, si no és urgent, es valora i es reprograma amb el temps específic per fer-li una atenció adequada.
Aquesta campanya s'hi han adherit ja 243 serveis hospitalaris de 42 centres i 19 centres d'atenció primària.
Gràcies, Mònica Mas, des de Barcelona i a Tarragona. Els facultatius s'han manifestat pel centre de la ciutat durant tot el matí. La vaga ha provocat suspensions i ajornaments de visites i també d'operacions. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el Joan 23 s'han suspès una trentena d'intervencions, segons explica el Sindicat Metges de Catalunya. El recorregut de protesta, que ha arribat a plegar un centenar de facultatius, s'han sentit consignes contra la consellera Panell demanant un conveni propi més personal per reduir tensió assistencial i les hores extra dels metges, que segons el delegat del sindicat, el Joan 23, Marc Ballbé, acaba generant la fugida dels bons professionals del sector públic.
Si no se'ns escolta directament, no podrem estar a gust en aquest sistema sanitari. I el que passarà és el que ja està passant, que hi ha una fuita de professionals enorme cap a sectors privats, però també cap a altres països. Perquè els metges que es formen a Catalunya i a Espanya són metges que estan altament qualificats. I a fora se'ns rifen.
Amb la perspectiva d'una vaga indefinida a la tardor, els metges reclamen més receptivitat, sobretot per part de la conselleria, que segons ells, ara mateix, és pràcticament inexistent.
Molt bé, gràcies, Manel Sastre, des de Tarragona. Bon dia.
Bon dia.
I la concentració del migdia a Girona davant de la seu territorial de salut ha plegat un centenar de metges. No han parat de cridar consignes com aquesta. Una mica el mateix lema que hem sentit també a Tarragona, conveni mèdic ja, ha estat una de les demandes que més s'han sentit. Ha seguit la protesta, en aquest cas, la Carla Saló Pujol. Carla, s'ha notat aquest matí la vaga amb l'anul·lació de visites?
Hola, bon dia. Doncs puntualment sí. Per exemple, a l'àrea de traumatologia de les consultes externes de l'Hospital Trueta de Girona. Dels tres especialistes del matí, només n'ha treballat un. En Joan, un nen de Banyoles de 10 anys amb el braç enguixat, haurà de tornar un altre dia. Un altre pacient, la Carme, del poble d'Anglès, ha tingut més sort. L'ha atès, però ha defensat la protesta dels metges.
Hem anat a la consulta i no hi havia ningú. I no ens han pogut atendre, perquè hi ha una vaga, no? I hem de tornar la setmana que ve o d'aquí dos?
Era una visita molt important i ens han atès correctament. I és molt trist que els metges hagin de fer vaga i tenen tot el seu dret, igual que el tenen els mestres i els pagesos.
La concentració del migdia davant la Generalitat a Girona ha acabat amb una petita manifestació que durant uns minuts ha tallat el trànsit per la Gran Via de Jaume I.
Catalunya al dia.
Doncs ens ocupem d'altres qüestions. Quan passa un minut d'un quart de dues del migdia, el Parlament i el Govern ha evitat pronunciar-se sobre la polèmica per la prova pilot dels Mossos de Paisà als instituts l'endemà de l'embolic intern sobre si aquest pla continua actiu o no. Recordareu aquelles declaracions que va fer la consellera de l'Interior, Núria Parlon, en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio, dient que aquest pla havia entrat en una via de paràlisi, i després la consellera Paneque, el Govern i també el mateix Departament d'Interior la van contradir. Davant l'oposició, la consellera d'Educació, en aquest cas, ha evitat posar més llenya al foc mentre continua obert aquest conflicte amb mestres i professors. I per replantejar el funcionament del sistema, Esther Niubó, la consellera d'Educació, ha anunciat que obriran un nou canal de diàleg al marge de la negociació sindical. Des del Parlament, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el govern és conscient que la legitimitat del sindicat majoritari ha quedat tocada després que els mestres tombessin el preacord que havien negociat, i ara Educació ha decidit obrir una via alternativa per conèixer de primera mà l'estat d'ànim a les aules. El departament convocarà de forma immediata una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que voluntàriament vulguin traslladar les seves queixes, tal com ha anunciat la consellera Niubó al Parlament.
Que ens permeti, doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
Aquestes reunions les comandarà directament la conselleria i la idea és fer-ne fins al març de l'any que ve, de manera que el govern ja assumeix que no resoldrà el conflicte educatiu de forma immediata.
Ara sentíem en Francesc Mauri advertint que la calor va a més i que la setmana que ve tindrem el que tècnicament és una onada de calor. Doncs bé, falten 4 dies encara perquè comenci l'estiu pròpiament i les temperatures a les comarques de Ponent ja estan disparades. Avui a Lleida el govern ha advertit les empreses del sector agrari que s'enfronten a sancions greus si no compleixen amb l'obligació de reduir riscos i adaptar la feina quan fa molta calor. L'any passat es va detectar 9 infraccions que van sumar prop de 170.000 euros, aquestes multes. Des de Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
I una de les multades va ser l'empresa per la qual treballava un temporer que, recordem-ho, va morir per un cop de calor, justament.
Sí, sí, recordem que va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals per la calor i va rebre 2 sancions greus. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
No ho sabem, la majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, pues, les actuacions sancionadores corresponents.
De moment, segons el Departament de Treball, ja s'han fet inspeccions de forma planificada a 123 empreses i enviaran cartes a més de 24.000 firmes de treballs a l'aire lliure, sobretot de l'agricultura i la construcció. Avui, el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector.
Entesos, gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
Barcelona tindrà 75 nous espais d'ombra el proper estiu. Principalment es posaran tendals per frenar les altes temperatures a una trentena de parcs infantils, també una vintena de zones de la ciutat i a una quinzena de patis d'escola. N'ha parlat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i qui ha dit? Marc Riera, bon dia.
Bon dia. Ha explicat que l'objectiu és sobretot protegir els col·lectius més vulnerables, com els infants, i que posar ombres ajuda al benestar de tots.
Penseu que, segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
Els espais d'ombra s'ampliaran també de cara a l'estiu que ve al Passeig Marítim de Barcelona i d'aquí dos anys al Portal de l'Àngel.
I a Catalunya cada vegada hi ha menys dies de vent i les ratxes són més dèbils. La velocitat del vent ha baixat concretament un 14% en els últims 25 anys. Així ho recull el butlletí anual d'indicadors climàtics que ha publicat avui el Servei Meteorològic de Catalunya. Toni Fortesa, bon dia.
Molt bon dia.
I aquest any 2025 que hem deixat enrere, s'ha seguit la tendència?
Doncs sí, ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. I com apuntaves ara a l'entradeta, la reducció afecta tant la intensitat com la freqüència. La tendència és generalitzada, però es nota especialment a l'Alt Empordà i al Delta de l'Ebre. Com a dada, al Cap de Creus, ara registren 28 dies menys de vent fort a l'any que fa 30 anys. Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
Si es confirmés aquesta tendència cap a la disminució del vent, doncs estaríem en una situació en què la capacitat de refredament que tenen les brises, especialment a l'estiu, disminuiria, i també el potencial que té les brises de dispersor de contaminants doncs també aniria a la baixa.
La disminució significativa de vent és un fenomen conegut com a encalmament, s'està detectant a escala global i està relacionat amb l'escalfament del planeta.
Doncs encalmament és un nou concepte que afegim en aquest Exacte. Vocabulari d'aquest màster accelerat que fem tots cada dia amb aquests canvis climàtics que ens veiem obligats a explicar. Gràcies, Toni, bon dia.
Bon dia.
Atenció a aquest incident. Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. Els treballs es van fer durant la nit, però la falta de temps per acabar-los va fer que es posessin unes brides de subjecció en lloc de fer la soldadura. És un procediment que, segons Adif, està permès per normativa. Ho ampliem en connexió amb la nostra corresponsal al Garraf, és la Montse Janer Riba. Montse, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
A veure, se sap exactament què va passar aquí?
Mira, el Diari de Tarragona, que és qui ho ha avançat, diu que els trens de dissabte al matí van circular diverses hores amb un carril trencat, perquè a la nit els tècnics d'Adif, quan van substituir un tros de carril, no el van soldar i tampoc van col·locar les brides que es posen com si fos una grapa. Al matí els trens van començar el servei amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora. Fins que unes hores més tard es va interrompre totalment la circulació per una via i els trens van continuar la resta del dia per via única. Hem consultat a Adif, responsable del manteniment de les vies, i el que expliquen és que els treballs de manteniment no es van poder acabar, la soldadura, per tant, no es va poder fer, i per deixar pas als primers trens es va col·locar una brida per ajuntar dos carrils, un procediment que recull, diuen, la normativa. Diuen també que a la una del migdia un maquinista va avisar que la brida estava trencada i els dos carrils estaven una mica separats, cosa que podria provocar un descarrilament. De seguida es va aturar tota la circulació per aquella via. Durant la tarda es va soldar. Aquell dia molts passatgers van quedar afectats sense alternativa quan arribaven a l'estació del poble de Garraf. Adif vol deixar clar que en cap moment es va posar en risc la seguretat dels viatgers i i que el procediment va ser el correcte. Diu que entre les funcions dels maquinistes hi ha les de revisar les vies per les quals passen. Renfe no vol entrar en detalls i diu només que es van prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat dels viatgers.
Gràcies, Montse. Encara relacionat amb trens, les plataformes d'usuaris de Trens de Catalunya no veuen que arribin solucions a la crisi de Rodalies. A través d'un comunicat conjunt, les 10 entitats que representen els passatgers consideren que no hi ha compromisos concrets i que la interlocució amb la Generalitat s'ha degradat. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Diuen que s'han cansat de sentir anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que no es tradueixen en resultats i que continua havent-hi mancances, com ara una informació fiable sobre incidències. Les plataformes reclamen tenir un contacte directe amb responsables tècnics i reunions bilaterals de l'administració amb cada plataforma per abordar d'una manera més concreta els problemes de cada territori. Carles García Ureta és el nou president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
Anar passant a ser una reunió molt rutinària que no se'ns avisava de massa més coses del que ja sabíem a través de la premsa. I, per tant, doncs, trobem a faltar bastant conèixer de primera mà què és el que està passant.
Al ple del Parlament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha renovat el compromís amb els usuaris per millorar Rodalies.
I, efectivament, trigarem més temps del que voldríem, si és així. Però el que el nostre compromís amb els ciutadans i ciutadanes ja és que hi haurà aquest treball, hi haurà aquest esforç i revertirem aquesta situació.
Paneque responia així una pregunta de Junts que ha exigit al govern portat Renfe i Adif als tribunals.
Catalunya al dia.
L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una reforma del bloc d'obstetrícia que permet que les dones puguin parir amb intimitat i que respectin els protocols a part. Fins ara i durant dècades havien de dilatar en una sala compartida per 8 dones més i calia traslladar-les 3 vegades com a mínim durant tot el procés de part. Lleida, Noelia Casellas, el canvi, per tant, d'aquestes instal·lacions és radical.
Bon dia, Estel. Sí, ara una dona que hagi de parir a l'Arnau pot entrar en una de les 10 habitacions que s'han creat, totes individuals, amb lavabo i prou espai per moure's i sortir-ne amb el nadó en braços. I això és molt diferent de com han parit les dones a l'Arnau durant més de 40 anys. Maria José Pelegay és la cap d'obstetrícia de l'Arnau.
Antes era una sala comú de dilatació que se compartia entre todas separado por unas mamparas y por cortinas, pero no había individualización. Aquí tenían todo el proceso de la dilatación del parto, pero cuando llegaba el momento del nacimiento, del expulsivo, pasaban a los paritorios. Ahora sí pueden hacer aquí todo el proceso, la dilatación, y cuando son partos de baja complejidad se pueden asistir aquí y de media complejidad.
Les obres han costat 1,5 milions d'euros i milloren un espai que havia quedat completament obsolet i que no permetia parir respectant els protocols vigents. Ara hi ha 10 habitacions, una de les quals amb banyera de parts. També es mantenen els 2 paritoris per als processos més complicats. A més, allunyada d'aquest espai, hi ha una habitació per a parts amb mort perinatal. L'objectiu en un futur seria construir un bloc obstètric totalment nou. L'any passat van néixer a l'Arnau 2.300 nadons.
I a punt d'engegar la campanya d'estiu, dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic de cara al 2028 i destinar-los al lloguer residencial. Alerten que es perdrien aquí més de 5.000 allotjaments i els dos municipis de l'Alt Empordà no tindrien capacitat per absorbir la demanda actual de visitants. Fèlix Martín, hi ha dades que avalen aquests pronòstics?
Sí, bon dia. Just l'Ajuntament de l'Escala ha publicat un estudi que conclou que aquest tipus d'allotjament no és cap complement de l'economia local, sinó la columna vertebral del sector turístic. Hi ha 3.200 habitatges amb aquests usos, amb més de 17.000 places. Representen el 70% de tota l'oferta d'allotjament de la població i això genera uns ingressos anuals de 16 milions d'euros. Si el decret del 2023 s'aplica com està previst el 2028, caldria eliminar més de 2.000 llicències. L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, confirma converses amb d'altres municipis afectats per fer pinya.
Ara ens toca treballar amb altres municipis que es troben en unes circumstàncies similars i els habitatges d'ús turístic formen part de l'estructura d'allotjament principal del municipi i sense aquests habitatges d'ús turístic, doncs està demostrat amb números que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
I des de l'altra banda de la badia, a Roses, el regidor de Turisme, Fèlix Llorenç, explica que molt habitatge de segona residència no està preparat per ser habitatge permanent.
Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any i tan sols s'obri un mes l'any amb el procés econòmic que això comportarà el poble de Roses, perquè al final, quan aquest habitatge està ple, és gent que ve a passar el cap de setmana a Roses, que don vida en els restaurants, que don vida en els supermercats i les botigues del poble.
L'Ajuntament de Roses calcula que l'aplicació del decret implicaria eliminar 3.300 allotjaments turístics dels 5.400 que hi ha al municipi. És un 62% de l'oferta actual.
Catalunya al dia.
Acabem de saber que l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, declararan dilluns que ve com a investigats davant del Tribunal Superior de Justícia pel cas de les contractacions suposadament irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla. És una causa que s'instrueix també al Suprem perquè l'exalcalde Fèlix Alonso, investigat per prevaricació, és actualment diputat dels Comuns al Congrés. El Tribunal Superior va assumir la instrucció del cas pel que fa a Elena i Herrera. Se'ls investiga com a cooperadors necessaris perquè l'empresa que tenien hauria obtingut un contracte d'assessorament jurídic de l'Ajuntament d'Altafulla utilitzant de manera fraudulenta la fórmula dels contractes menors per evitar un concurs públic. Hi ha almenys 10 detinguts a Salou en una operació policial contra el Top Manta en diferents municipis, la majoria al Camp de Tarragona. Des d'allà ens n'informa la Clara Chavarría Domingo. Clara, què més n'ha transcendit d'aquest dispositiu?
Hola, bon dia. Doncs que l'operació, que ha començat a primera hora del matí, encara està en marxa. I treballen conjuntament els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en diferents localitats del territori, com ara Salou i Reus, tot i que també s'haurien fet entrades i escorcolls en altres demarcacions. L'objectiu era desmantellar una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, en un domicili del carrer Església, els agents han detingut 10 persones i han intervingut nombrós material que s'hauria falsificat, tot i que a la ciutat s'han fet més intervencions i detencions, si bé no n'han transcendit les xifres. De fet, Salou és un dels municipis que més preocupava els Mossos d'Esquadra perquè fa exactament un any, en operacions similars, es van produir enfrontaments amb grups de manters en protesta pel comís de la mercaderia i detenció de companys. Aquesta vegada, però no s'ha produït cap incident.
I a Montbrió del Camp, al Baix Camp, un home ha mort en un incendi en una parcel·la.
Sí, els bombers van ser alertats a les 9 del vespre d'un incendi en una parcel·la situada al camí dels Campassos que cremava dues caravanes i una caseta de fusta. Hi van treballar 6 dotacions i un cop extingit el foc es va localitzar el cos sense vida d'un home. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències i de la investigació per determinar les causes del foc.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Vinga, doncs ara fem clic a la web i a l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I comencem per on avui?
Mira, d'entre les notícies més clicades avui, aquesta creu del cim de l'Anito, que va desaparèixer a l'abril, que sapigueu que ja l'han recuperat, perquè casualitat ha estat gràcies al degel, la Guàrdia Civil a través de l'helicòpter, doncs la va veure, s'havia fos, diguem, estava estimbada, diguem, sota la neu, i per tant confirmen que és una bretolada i l'han rescatat. I la idea és
la tornaran a col·locar,
ja veurem,
no?
Ja veurem com queda tot això, sí.
Molt bé, què més tenim?
Mira, tenim també aquest os bru que han gravat a tocar del poble de Bagergue, això és la Vall d'Aran. En fi, és un conductor que va gravar doncs, aquest exemplar que gairebé, diguem que a peu de pista forestal.
Estava a
menys d'un quilòmetre del poble, per tant, sí.
I avui què recomanem de llegir?
Mira, entre les recomanacions, aquesta nova llei que n'hem parlat, no?, per erradicar l'amiant de Catalunya, aquí podreu veure una mica en aquesta informació del 3Cat Info, barri a barri, poble a poble, diguem, els més afectats en un mapa que està molt ben explicat, i això, i com aquesta iniciativa legislativa, doncs, que és pionera, doncs us pot ajudar si teniu aquesta inconveniència de tenir amiant a casa i haver-lo d'erradicar.
Sí, perquè a més hi ha moltes diferències, no? Àrea de Barcelona, òbviament, per el pes de la indústria, ja és on es concentra més, però també a Ponent hi ha nuclis també a les Terres de l'Ebre, i en canvi Girona, tret d'algunes zones, seria la que sortiria més ben parada.
Molt lligat també el desenvolupament dels anys, no? 60-70, per tant, és això, sí, correcte.
Molt bé. bé. I fa un any de què parlava?
Mira, parlàvem d'aquest fenomen del dol migratori als instituts. Sí. Era un reportatge que fèiem des de la Seu d'Urgell, al Joaquim Albalate. Explicàvem com això, com a l'aula d'acollida, doncs es compartia en un taller, doncs, les inquietuds i les experiències d'aquests alumnes que just arriben i que tenen, deien, no, em sento d'aquí, però tinc els amics, no tinc els amics d'allà. Per tant, com es treballava aquest dol migratori a aquestes aules d'acollida.
Molt bé, Marc, doncs demà més.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
2:15 de dues. Preocupació a Vallbona de les Monges a l'Urgell per l'estat en què es troba part de la documentació que es conserva al monestir. Es tracta de còdexs, llibres i pergamins, molts d'època medieval, que estan en una sala que no reuneix les condicions necessàries perquè es puguin preservar en condicions òptimes aquests documents. I Lleida Julià Albacar, això s'està intentant tancar un acord per poder reformar aquest arxiu i evitar que es degradin aquests documents.
Bon dia, Estel. Doncs així és. Es tracta sobretot de llibres litúrgics, però hem de pensar que quan es va fundar el segle XII, el monestir no era només un centre religiós, sinó que administrava terres i tenia drets. Per tant, també generava molta documentació notarial, legal o jurídica. I tot plegat ha resistit al pas dels segles, com ens explicava l'alcalde de Vallbona de les Monges, Eduard Montseny.
Són llibres que han estat maltractats perquè quan hi ha hagut guerres i conflictes s'ha agafat aquests llibres i s'han amagat, s'han enterrat moltes vegades sota terra, s'han amagat en pallers, s'ha fet el que s'ha pogut per conservar-los.
Tota aquesta documentació, però, es troba en una sala que no reuneix les condicions necessàries d'humitat i temperatura per poder garantir una bona conservació de tots aquests llibres, còdexs i pergamins.
Estan en una habitació que podríem dir no reuneix les condicions. Hauria de ser una habitació climatitzada per treure tota la humitat i actualment no és així.
I per això s'està treballant ara amb la Diputació de Lleida per tancar una subvenció i que pugui tirar endavant una reforma de tot l'arxiu. Joan Talarn és el president de la Diputació.
Per part de la Diputació, una quantitat per poder fer una actuació en el propi arxiu, perquè una vegada estiguin restaurats aquests llibres, doncs puguin conservar-se en les millors condicions possibles.
Recordem que el Cenobi, declarat bé cultural d'interès nacional, pertany a l'ordre del Cister i és el monestir femení més important de Catalunya.
Doncs l'emergència climàtica també afecta els fons dels museus. Unes 5.000 peces de les Terres de l'Ebre s'estan restaurant per evitar l'expansió de fongs. La sala més afectada és la d'etnologia, que està situada a la planta baixa d'aquest edifici, en posta Jordi Barranca. Bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I què han hagut de fer per reparar-ho?
Doncs mira, Recicur netejar i restaurar peça per peça tot el fons de la sala. Un procés llarg i complex que pot durar 2 anys. Maria Torta, restauradora de béns culturals.
Hem fet les desinfectacions ambientals i dirigides, hem fet una neteja puntual sobre, o sigui, una neteja i desinfecció individual de cada peça. Les últimes gràfiques que jo he revisat portàvem un 34% de les peces. Tenim que anar peça a peça, perquè si no, no serveix. Queda l'espora, els residus dels tractaments. Llavors, hi ha peces que són molt més ràpides, no? Hi ha ubicacions i hi ha peces que són gegants.
A banda, i gràcies a una subvenció del Departament de Cultura, també han renovat el sistema de ventilació de la sala. Ara tenen la humitat més controlada i el canvi es nota. Helena Fabra, directora del museu.
Així, molt ràpid, hem començat en uns tractaments a la mateixa sala. Hem començat també amb un procés de neteja i un altre pas important que hem pogut fer gràcies a la subvenció és la renovació dels aires, del sistema de ventilació de les 3 sales de reserva del museu.
I és que una de les vies per on es feia travar la humitat era pel mateix terra. La sala està a la planta baixa de l'edifici i a l'exterior mateix hi ha un parc públic.
I l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta ha restaurat i exposat els primers pergamins hebreus que s'han trobat a les Terres de l'Ebre, datant de finals del segle XIV i es van fer servir com a cobertes de llibres. Jordi, com s'han descobert?
Doncs mira, va ser d'una forma totalment fortuïta. Fa 2 anys van aparèixer en 2 llibres de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs a la comarca de la Terra Alta. Estem parlant d'una casa, aquesta Casa Coll, d'un immoble que forma part del catàleg d'alimentari arquitectònic de Catalunya i que està en vies de convertir-se en propietat de l'Ajuntament. El propietari del fons de la casa, Joaquín Ferrer, va donar concretament 33 volums a l'arxiu, entre els que hi havia aquests 2 documents. Un cop els van rebre, des de l'ENS el que van fer va ser contactar amb un professor jubilat de la Universitat de Granada que ha estat, que ha confirmat que eren escrits en hebreu. Laura Tiendas, la directora de l'Arxiu Comarcal.
El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà. La Torà va lligada al fet d'una sinagoga.
L'ús de textos en hebreu per enquadernar llibres era força habitual, sobretot després de l'expulsió dels jueus de la península.
És una manera de denigrar una miqueta, no deixa de ser agafar un text per a ells el més important i fer-lo servir per a un fet menor, com és una coberta d'un llibre. Si tu tens un pergamí a casa i consideres que té un valor i que és una cosa que has de cuidar, no l'utilitzes per embolicar un llibre d'escola del teu fill.
El fons de la Casa Coll, unificat des de fa un any a l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, té 36 volums dels segles XVI i XVII i 6 pergamins. La major part de tot aquest material es pot consultar en obert al web Arxius en línia.
I encara més documents. A la Cerdanya, l'Arxiu Comarcal ha restaurat el llibre de privilegis de la séquia de Puigcerdà. És un recull de documents que fa referència a la història d'aquesta infraestructura. Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Una séquia que és medieval, però que de fet encara es fa servir avui.
Sí, que ha estat un punt de conflicte al llarg dels segles, per exemple, per la divisió de la Cerdanya pel Tractat dels Pirineus. Per això l'Ajuntament, que n'és el propietari, va fer aquest llibre amb tots els documents que hi tenien a veure. Ara la Simone és la directora de l'arxiu.
La séquia de Puigcerdà és propietat de l'Ajuntament i precisament quan es va fer el Tractat de Baiona, l'Ajuntament va haver d'acreditar la propietat de la séquia. I on van anar a buscar els documents que acreditaven la propietat a l'arxiu? I van presentar còpies que acreditaven que allò era seu, no?
Però amb el pas dels anys s'havia anat fent malbé amb documents molt antics. El primer és del 1318, per això ara s'ha restaurat.
Recuperar una mica totes les pàgines que estaven molt malmeses, tant dels primers fulls com els últims, s'ha refet tota la relligadura i s'ha refet tota la coberta, que és de pergamí, per tal de que tingui solidesa i es pugui manipular.
Ha estat una feina totalment artesanal perquè el llibre, com molts altres documents de l'arxiu, pugui continuar sent útil durant molts anys.
Entesos, gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I ara a la Vall d'Aran, marxem cap allà, que celebra avui l'Esta d'Aran, la seva Diada Nacional. Sentim els primers compassos d'Aqueres Muntanyes, que és l'himne de l'Aran, una jornada que arriba just un mes després que es firmés el nou sistema de finançament singular aranès. Allà, seguint-ho, ho tenim la Sofia Cabana. Sofia, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Aquesta esta també és l'última legislatura, no?
Doncs sí, és l'última esta d'aquesta legislatura i per això segurament avui els discursos institucionals han subratllat especialment l'obra de govern i una de les fites, sense cap dubte, d'este mandat, el nou sistema de finançament singular acordat amb la Generalitat i que aportarà als aranesos este 2026 gairebé 43 milions d'euros. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Més de llibertat, que jo estaran a celebrar força qüestions, jo d'era és importantíssima, aquest nou model de finançament, que com vam dir ja en men discurs, suposa un avantes i un dempús, no són que en quant a les quantitats econòmiques, sinó encara format en model que permet, com a digui, major corresponsabilitat i capacitat de decisió des del territori.
La bona entesa entre els governs català i aranès també s'ha vist plasmada avui amb la presència del conseller de la presidència, Albert Dalmau.
I aquest treball compartit entre el govern de Catalunya i el govern d'Aran, doncs en aquesta legislatura he de dir que crec que ha donat fruits històrics, sobretot amb l'aprovació d'un nou sistema de finançament. Un nou sistema de finançament que al cap i a la fi són més recursos al servei dels ciutadans i ciutadanes de l'Aran.
17 de juny de 1991 és la data en què ara fa 35 anys es restituïa el Consell General d'Aran i, per tant, els aranesos recuperaven, després de 146 anys d'abolir-se, el seu autogovern. Des d'aleshores, Muntanyes Araneses, que és l'himne oficial de la Vall d'Aran.
Aqueres muntanyes que
Doncs, Sofia Cabanes, gràcies i que acabi d'anar bé aquesta Diada Nacional, aquesta Esta de la Vall d'Aran.
Adixats, bon dia.
I ara us parlem dels agents rurals que faran servir un sistema de reconeixement facial per identificar els ossos del Pirineu. El sistema de parament fotogràfic amb intel·ligència artificial permetrà reconèixer els ossos de manera individual a partir de les imatges que captin a la natura. Des de Sort Ara, Pau Rovira, mitjançant patrons facials i morfològics, se'n podrà fer un seguiment personalitzat d'aquests ossos, per dir-ho d'alguna manera.
Hola, Estel, bon dia. Exacte. El sistema es basa en la xarxa de càmeres de fototrampeig instal·lades en punts del medi natural, un centenar, que capten imatges dels animals en llibertat. A partir d'aquestes imatges, els algoritmes d'intel·ligència artificial analitzen trets del rostre i del cos per distingir cada individu i generar un registre propi per a cada os detectat. Aquest seguiment es complementa amb l'anàlisi d'ADN que els agents rurals obtenen de restes localitzades al territori. La combinació d'imatges i dades genètiques permet confirmar la identitat dels exemplars quan el reconeixement visual no és suficient i millorar així la precisió del sistema. Segons l'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, això permet fer un seguiment individualitzat de cada exemplar.
Ara mateix no tenim aquesta certesa, no sabem exactament aquell pèl a quin animal correspon, i a través de lligar el reconeixement facial amb les mostres d'ADN que ja tenim, doncs ens facilitarà el seguiment i optimitzarem també els recursos en quant a que reduirem la necessitat d'anàlisi d'ADN.
Es preveu que aquest sistema es comenci a implantar l'any que ve.
I ara fixeu-vos en això. Ha crescut un 27% la xifra de docents jubilats que continuen vinculats al Departament d'Educació, treballant de manera voluntària, sempre acompanyats del professor titular. Segons ha pogut saber aquesta emissora, aquest curs n'hi ha 316 que fan això, que malgrat estar jubilats, continuen més o menys vinculats amb la seva activitat docent. L'augment més important ha estat a la Catalunya Central. Aquí s'ha passat de 9 a 42 professors jubilats. La nostra corresponsal a Osona, la Nàtia Dell, ha anat a un centre d'infantil i primària de Gurb i a l'escola d'adults de Torelló, que és un cas singular.
Comencem la classe. Bona tarda, Josiane.
Bona tarda.
Què tal? Com ha anat el dia? Ha anat bé?
Bé, i tu?
També, gràcies a Déu, molt bé.
Entrem a una de les aules del Centre de Formació d'Adults de Torelló. Fa 2 anys que el Pep Vasco, que en té 66, ensenya català a persones nouvingudes.
Soc una noia jove. Tinc 36 anys.
El Pep està 7 anys treballant aquí i té una energia que desborda.
Molta empatia i que els hi entrés el català pel cor i per la vista i no pas per l'escriptura ni pot parlar perquè pràcticament no parlo. Seria una mica això, fer-los agafar amor a la llengua.
Fer de voluntari li aporta molt.
M'aporta satisfacció, relacions socials amb tota aquesta gent nouvinguda, relacions socials, evidentment, amb els mestres que treballen aquí, i m'aporta moltes coses.
Xavier Fabré, director del centre.
A vegades una persona jubilada doncs, té la imatge aquesta d'una persona que ja no serveix i per mi doncs, és el contrari. En la nostra feina de mestre, moltes vegades és més les ganes de fer una cosa que no pas el fet de tenir 30.000 coneixements.
El que es jubila i para de treballar, malament, per la seva salut. De fet, estic més ocupat ara de jubilat que quan treballava.
Ens traslladem ara fins a les escoles de Gurb. Aquí hem conegut la Maria Carme Nespler, de 61 anys, que amb la seva vitalitat també aporta un plus al centre, on va estar 8 cursos. Ajuda amb el que calgui.
Va ajudar amb els pastorets. En una frase em vaig equivocar una paraula i em va ajudar.
Molt simpàtica, amable. A mi ja m'agrada que vingui.
Bueno, ens va ajudar a l'hort a plantar les faves i a forrar la porta.
És conscient, però, que el centre és un oasi.
Em deia, si jo estic cansada, estic cremada de treballar,
treballar? Doncs perquè elles treballen doncs, amb centres d'alta complexitat i no és el mateix estar en una escola en què l'entorn és favorable, en què les famílies ens van de cara. Llavors tot això marca la dinàmica, que tu et jubilis d'una manera o d'una altra.
L'Eva Font és la directora.
Saviesa, experiència, paciència, i és molt bonic el que transmeten.
És una més a més.
Complementen i aporten també uns valors més que físics, no? També emocionals, perquè moltes mestres coneixen l'alumnat d'aquí a l'escola.
Tots els docents jubilats que fan de voluntaris no poden estar sols amb els alumnes, sempre han d'estar acompanyats i compten amb la cobertura legal del Departament d'Educació.
Per exemple, quan estava forrant portes hagués caigut, doncs el Departament coneix que jo estic oferint aquestes tasques d'ajuda a l'escola, per tant, t'empara a nivell legal. I això és molt important també,
Doncs és l'experiència aquí a Osona d'aquests docents jubilats que continuen vinculats d'alguna manera a les aules. Una figura ben valuosa, molt a tenir en compte en els nostres dies. I ara anem amb premis, perquè Sau de Ferran García, La passió dels estranys de Marina Garcés i Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026, Marta Vives.
La novel·la Sau de Ferran García ha estat distingida com a millor obra de literatura catalana 2026 pel Gremi de Llibreries. Sau explica la llegenda d'amor prohibit que passa a Osona sobre la memòria de les ferides. Ferran García.
I en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
El Premi de Literatura Infantil i Juvenil ha estat per les Cartes imprevistes de la Tina Vallès amb les il·lustracions de Mercè Galí. Tina Vallès.
És un dels llibres en el que m'he passat més bé escrivint, perquè hi ha les meves dues obsessions principals, que són les novel·les epistolars i de l'altra els objectes. Què dirien els objectes si poguessin parlar? I com que ningú m'ho contestava, doncs vaig decidir respondre-ho jo amb aquest llibre.
Pel que fa al millor llibre d'assaig, ha estat per Marina Garcés i les seves reflexions sobre el concepte de l'amistat a la passió dels estranys, de Galàxia Gutenberg. Tot i que no té dotació econòmica, el Premi Llibreter és un dels més prestigiosos, perquè són les llibreries agremiades de Catalunya les que destaquen la qualitat literària de les obres independentment del ressò que hagin tingut.
Doncs mireu ara un tema que vincula justament les dues últimes notícies que hem tractat. Un equip de professors de didàctica de la llengua de la Universitat de Girona han creat el projecte Joc Negre, Misteris per Resoldre. És una proposta lúdica en forma de llibre per incentivar l'enginy i la competència lingüística. En principi es va pensar per alumnes de secundària, però es fa extensiu a qualsevol lector. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
Sí, doncs es plantegen una trentena d'enigmes relacionats amb robatoris, segrestos, enverinaments, suborns, plagis o assassinats, tots situats en un poble fictici batejat com Masfoc del Clot. El projecte es va crear en un principi com a recurs per mestres i professors de llengua de secundària per incentivar l'interès dels alumnes en diferents aspectes de la llengua, però cada cop ha anat més enllà. Maria Fernández Pou el va posar en marxa.
En principi anava dirigit a alumnes de secundària. La sorpresa va ser que posar-ho en pràctica amb alumnes d'universitat vam veure que també hi lligava i a més hem anat descobrint que les persones, amics, que no són del món de la docència també s'hi queden enganxats. Per tant, aquí va dirigit, és un material versat i va dirigit a qualsevol lector.
Per resoldre aquests casos, cal posar en pràctica la comprensió lectora, el raonament crític, la lògica i coneixements lingüístics. Rosa Jiménez, professora del Departament de Didàctiques Específiques de la UDG.
Aquests casos, sí, necessiten resoldre's mirant la llengua, reflexionant sobre la llengua, segons la lògica i també amb els coneixements del món que tots tenim com a ciutadans, no?, d'aquesta societat, i una mica posant-ho tot en marxa, fixant-nos en què diu qui, quines coses no està dient i de ser implícites, no? Llegint una mica més enllà del literal, doncs esperem que serveixi això per millorar la comprensió lectora, l'atenció, per reflexionar sobre la llengua.
Els casos que s'han de resoldre s'han concebut d'una manera molt precisa per afavorir també aquest interès per la llengua.
Tots els noms del Joc Negre estan molt ben pensats i estan triats amb un perquè darrere, que també intentem donar pistes i que els lectors s'interessin de per què aquest nom, per què aquest altre, què vol dir mandró, què vol dir la tuta del corb, que és la presó que apareix. I aquest micromón que hem creat esperem que sigui prou transversal, prou conegut per gent molt diversa.
Joc Negre és fruit de la col·laboració entre 6 professionals de la didàctica de la llengua de diferents àrees de la Universitat de Girona.
7 minuts, haurem arribat a les 2 del migdia. De seguida anem amb la informació esportiva abans, però us hem de dir que avui és dia de dol a la Universitat de Lleida per la mort de qui va ser el seu rector durant 9 anys, Joan Vinyes. Va ocupar el càrrec del 2003 al 2011. Tenia 75 anys. També havia estat catedràtic de cirurgia i degà de la Facultat de Medicina. L'actual rectora, la Maria Àngels Balcells, ha lloat la seva figura dins i fora de la universitat.
La seva projecció, tant personal, professional com acadèmica, és el viu exemple de la transmissió de coneixement, de ciència i d'humanisme.
Com a metge va tenir un paper destacat en la millora de l'Hospital Arnau de Vilanova, justament avui que parlàvem d'aquestes noves instal·lacions de la unitat d'obstetrícia. El seu paper aquí de Joan Vinyes va ser durant la transició i també va ser un dels fundadors de l'Associació Antisida de Lleida. Per tant, dol avui a Lleida per la mort del que va ser rector de la Universitat de Lleida, Joan Vinyes.
Esports.
Doncs ara sí, anem als esports. 6 minuts per les 2 del migdia, en desconnexió per les 4 demarcacions del país, el més destacat de l'actualitat esportiva. Aquí a Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Bon dia.
Hi havia molts dubtes al voltant de si Leo Messi podria tenir un bon rendiment al Mundial de Futbol per la seva edat, té gairebé 39 anys, i pel fet que fa unes setmanes tenia molèsties físiques. Doncs bé, Messi els ha resolt tots d'una tacada, aquests dubtes.
Doncs sí, amb un hat-trick espectacular en el seu debut al Mundial aquesta matinada en l'Argentina 3, Algèria 0. Però, a més, Messi ha igualat el rècord de gols en la història dels campionats del món. Ha sumat ja 16 gols en Mundials, els mateixos que té Miroslav Klose, i un més que els 15 del també ex-blaugrana Ronaldo Nazario.
Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
Una curiositat, segons les dades recollides per la tecnologia Connected Ball, integrada a la pilota oficial del Mundial, l'Adidas Trionda, el primer dels 3 gols de l'argentí ha estat el més potent del partit, un xut de Messi des de 21 metres que ha arribat als 109,4 km per hora amb una rotació màxima de 16,8 voltes per segon, un autèntic míssil. També al Mundial ahir, França 3, Senegal 1 amb 2 gols d'Mbappé i ja de matinada Iraq 1, Noruega 4 amb 2 gols també del davanter del City, Erling Haaland. A primera hora del matí s'ha jugat el partit Àustria-Jordània amb 3-1 a favor de l'equip austríac.
Sí que estupefacte encara amb aquestes xifres de 109 km per hora i una rotació de gairebé 17 voltes per segon. Mare de Déu. El Mundial continua avui amb més partits. El Portugal-Congo, per exemple, on jugarà Bernardo Silva del City, que ja és nou jugador del Madrid.
El Club Blanc ho ha tornat a fer i ha anunciat el fitxatge de Bernardo Silva just unes hores abans que el jugador debuti en Portugal al Mundial. Silva serà de Madrid per les dues pròximes temporades, fins al 2028. A Madrid ja va anunciar el fitxatge de Marc Cucurella just abans de debutar amb l'equip espanyol al Mundial. Així doncs, a les 7, Portugal-Congo, on també hi ha el blaugrana Cancelo, amb l'equip portuguès que dirigeix el balaguerí Robert Martínez. Partit destacat avui al Mundial a les 10 del vespre, l'Anglaterra-Croàcia amb el blaugrana Gordon, amb l'equip anglès.
El Barça de futbol sala posa l'1-0 a la final de la Lliga després de remuntar ahir el partit i guanyar els penals contra el Pozo de Murcia.
I això que ho tenien fatal. Perdien 1-4 a la segona part, però els blaugranes van igualar el marcador a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga, amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter blaugrana Didac Plana parla de remuntada èpica al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
Demà jugarà el segon partit de la final de la Lliga de Futsal, el millor de 5 partits i també al Palau. Pitu no hi serà perquè hi va veure la targeta vermella. I a la Lliga F de Futbol, Maria Valenzuela continuarà defensant la porteria del Badalona Women la pròxima temporada. Després d'arribar per la lesió d'Antònia Canales al febrer passat, la granadina s'ha convertit en una peça clau per a l'equip.
He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero.
Valenzuela ha disputat 12 partits com a titular amb 8 porteries a 0 entre Lliga i Copa.
I d'aquí res, a les dues surt el Barça de bàsquet cap a València. Demà comença a jugar la final de la Lliga ACB.
També és una final amb millor de 5 partits. Els blaugranes tenen el factor pista en contra. Sentim l'escorta del Barça, Darío Brizuela.
Muy importante y bueno... Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
També a la Lliga ACB demà, Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa enguany, passarà a revisió mèdica amb el Joventut i, si tot va bé, signarà amb la penya. La situació de reestructuració a l'Unicaja de Màlaga després d'una temporada decebedora també ha ajudat en la seva presa de decisió.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Els pianistes i compositors Clara i Robert Schumann organitzaven sovint a casa seva, a Leipzig, vetllades musicals que es van acabar convertint en una mena de laboratori artístic. Amb la presència de reputats convidats, altres músics, però també escriptors intel·lectuals, s'hi estrenaven aquí noves composicions. Ara, 190 anys després, pràcticament, els germans Joan i Maria Espuny, també pianistes, proposen un concert inspirat en aquestes vetllades musicals del matrimoni Schumann. El faran a casa seva, a Vic, a l'Atlàntida, demà passat a les 8 del vespre. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però hi tornem demà a partir de la 1 del migdia. Que acabeu de passar un bon dimecres.